L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
9 i 7 minuts, l'alcalde Lluís Recoder ens visita de nou a Cugat.cat en aquesta entrevista mensual que oferim l'últim divendres de cada mes. Així doncs, coneixem el punt de vista de Lluís Recoder sobre els darrers temes de ciutat i d'actualitat i saludem a Xavier Fornells. Molt bon dia, endavant.
Molt bon dia, doncs com cada final de cada divendres de mes, el darrer, doncs reprenem aquest cicle que ja vàrem fer l'any passat i aquest any doncs el continuem amb el nostre alcalde. Molt bon dia, senyor Recoder.
Hola, molt bon dia.
Bé, arribem a finals de setembre amb la crisi oberta per tot arreu i esperant els efectes d'acords o desacords que es puguin produir als Estats Units. Potser mai com ara ens n'havíem adonat d'això de la globalització i els efectes que té a casa nostra, no?
Sí, en fi, és una crisi econòmica que estava anunciada. El que passa és que no sabíem quan es produiria ni tampoc l'envergadura. Però feia anys que es parlava de la bombolla immobiliària i la gent era conscient que hi havia una sobreinflació dels preus de l'habitatge que només es corresponia doncs, amb aquesta espiral de demanda i amb aquesta capacitat de les entitats creditícies de donar hipoteques doncs, pràcticament sense límit. No? Però si hi ha demanda i hi ha diners per pagar aquesta demanda a través d'hipoteques, doncs els preus es van inflant de cop i volta. Tot això, Estats Units, doncs, peta i les conseqüències ens arriben a nosaltres, no? I el que està molt tocat és el sistema financer, els bancs ja sabeu que en aquests moments doncs, no donen diners i això doncs, afecta a molts sectors de l'economia. No només el causant original, que és la construcció, i el bancari, que d'alguna forma doncs, en té la responsabilitat, sinó a tot el consum i és com un dòmino d'aquells que en filera que van caient peces, no? Les conseqüències que tindrà això no ho sé, però i quant de temps trigarà? Jo, com sóc optimista de mena, a part de lo que haurem de patir ara, que patirem, i hi haurà gent que patirà especialment, vull pensar que servirà per fer alguna cosa ben feta i de cara al futur doncs, sortirem més reforçats per afrontar doncs, noves situacions.
Veurem com en sortim. De moment els anuncis són el Sarkozy ahir dient que s'havia de refundar el capitalisme. No sabem ben bé què vol dir exactament això, no? Que hi ha res serà com abans, que després d'aquesta crisi s'ha de reconduir tot el sistema i que aquest sistema es desgrana doncs, fins a totes les capil·laritats. I ahir des dels Estats Units el senyor Zapatero una miqueta tocava el crostró a altres administracions, deia, evidentment les autonòmiques i els ajuntaments, d'haver estirat més el braç que la màniga. No?
Ja, anant a la primera part, estàvem situats en una espiral de despesa i de consumisme que ja sabíem que no s'aguantaria, que no s'aguantava eternament, no? I encara menys es podia aguantar en el moment en què països, economies emergents com és la Xina o la Índia, doncs neixin millorant el seu benestar i els seus ciutadans, que en aquell cas no són desenes de milions, sinó que són més d'un miler de milions en cada cas, doncs volguessin consumir com nosaltres. Això no aguanta el planeta. En aquí anàvem en el col·lapse mediambiental, no? Que els xinesos o els indis cremin la mateixa quantitat de petroli que nosaltres, això no aguanta el planeta, no? I per tant, els primers que hem de reconvertir el nostre model som nosaltres, però repeteixo, aquesta espiral de consum de tot tipus desenfrenat, tot això no s'aguanta, no aguanta la societat, genera infelicitat, a més, i per tant potser és el moment de replantejar-se alguna cosa. No sé si serem prou intel·ligents per fer-ho. Les declaracions del senyor Zapatero, jo personalment considero el senyor Zapatero un home amb una gran habilitat i amb una gran frivolitat, i aquests dies ens té acostumats a fer declaracions d'aquesta mena, no? Fa 4 dies, com qui diu, negava l'existència de la crisi econòmica. Potser en el fons hi havia la voluntat de no generar pànic, no? Però jo crec que ell també s'ho creia quan deia que Espanya no estava en crisi, que Espanya no entraria en recessió. Jo crec que s'ho creia, i això fa 4 dies, això ho diuen les hemeroteques. La situació és radicalment diferent en aquest moment. Ahir o abans d'ahir va dir que el sistema financer espanyol era dels més sòlids del món. Bueno, ja veurem si d'aquí un mes o dos mesos ho diu. En qualsevol cas, tots aquells ciutadans que van a demanar crèdit en el banc i no els hi donen, no sé què en pensaran. Nosaltres ens estem trobant adjudicataris d'habitatge públic, d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Cugat, on l'Ajuntament de Sant Cugat garanteix la recompra del pis en cas de que no el puguin pagar, van al banc a demanar crèdit, van a una d'aquelles caixes que té subscrit un conveni amb la Generalitat per finançar habitatge públic i no els hi donen el crèdit. No els hi estan donant. Hi ha gent que renuncia en el pis. Si això no és un símptoma de que tenim un sistema financer que no té recursos, no sé quin altre en pot haver-hi. És igual. Segur que tota la gent doncs, que ens pugui estar escoltant o veient, o ells o el seu entorn han patit situacions com aquesta, no? Per tant, no tinc tan clar que el sistema financer espanyol sigui tan sòlid. I d'altra banda, doncs, culpar en els ajuntaments i a les comunitats autònomes d'un excés de despesa, segur que hi ha gent que ha fet de tot. En tot cas, nosaltres, com a Ajuntament de Sant Cugat, el que hem anat fent durant aquests anys ha estat sanejar la gestió, sanejar les finances i gastar el necessari i imprescindible. I d'aquesta manera doncs, hem arribat a una situació de crisi, de crisi econòmica i financera global, que nosaltres podrem aguantar, que tindrem menys diners per fer coses, és obvi, però estem al 60% d'endeutament i la llei permet arribar fins al 10%, i el que estan reivindicant ajuntaments és pujar del 110%. Nosaltres tenim un marge d'endeutament molt important i això és perquè hem fet els deures. Ara, que digui això el senyor Zapatero, quan recordo que a l'estat espanyol fa un any tenia un superàvit, no fa menys d'un any, tenia un superàvit de 23.000 milions d'euros i que ell se'n va polir una part per una promesa electoral, per allò de dir, escolta, repartirem 400 euros, que al final la gent no sap ni com els hi han arribat, perquè ara et paguen 30 euros per aquí, 30 per allà. Home, em sembla que és una mica frívol, és a dir, repartir diners per guanyar les eleccions i després dir que els ajuntaments i comunitats autònomes en són responsables de l'accés de despesa pública, vol dir, primer de tot miris al mirall i miri què ha fet vostè, em sembla que no ho ha fet gaire bé.
Avui també ens despertem amb una notícia de caire municipal, no? És Madrid, que és una ciutat que no té cap comparança amb nosaltres, no? Però clar, diu que ha cancel·lat totes les obres no licitades. O sigui, no se'n farà cap. No hi ha diners a les arques i entra en un dèficit de 6.000 milions d'euros la ciutat de Madrid.
Sí, sí.
I, per tant, paralitza totes les obres previstes, les que estan licitades, no es tiraran endavant, però les que eren previstes i encara no s'havia entrat en el concurs, diguem, no es fan. Això pot passar a Sant Cugat?
No, a Sant Cugat no passa això. No pot passar ni passarà. No pot passar ni passarà perquè estem en aquest moment aprovant el pla d'inversions. Potser no serà tan ambiciós com volíem, però la ciutat continuarà fent obres. Bé, estem en aquest moment, doncs, tenim obres amb licitació. Tenim obres, no sé, d'aquí 4 dies traurem el tram del carrer Doctor Murillo i Villà, que és una de les parts finals del procés de vianantització del centre urbà. Per posar doncs un exemple, començarem les obres del desdoblament del col·lector de Mirasol d'aquí 4 dies, com qui diu. Dissabte passat ja sabeu que vam inaugurar doncs tota una sèrie d'obres a Mirasol, l'ampliació del casal, les pistes de petanca, el bosc de Can Ganxet, inaugurem la Casa de Cultura la setmana que ve. O sigui, nosaltres continuarem amb un ritme inversor doncs que estarà bé, que no serà allò per llançar-hi coets, però anirem fent coses perquè tenim els comptes sanejats. Si Madrid doncs té un gran dèficit, bé, la gent ja diu que bonic està Madrid, no? I que bé que ho ha fet el Gallardón. Jo sempre he pensat i sempre he dit que fer política amb molts diners no té mèrit. Té molt poc mèrit perquè, escolti'm, a mi em diuen, miri, tens els diners que vulguis per fer el millor sistema sanitari del món. Escolti, començaré a fer hospitals i caps per tot arreu, però això pot ser qualsevol, no? Lo interessant i on te demostres la capacitat és fent coses ben fetes amb pocs recursos, no? Bé, doncs m'ha dit de fer moltes coses, segurament, però ara pateixen les conseqüències de tot allò que han fet i que els hi costa pagar. No és el nostre cas.
En els darrers anys, diguéssim, l'Ajuntament ha fet un esforç inversor molt alt i bona part dels ingressos per fer aquesta inversió, el pla del centre, la vianantització, tot el programa, diguéssim, d'instal·lacions esportives, arranjament de carrers, promús, un paquet molt gran, no sé quantificar la xifra, però una xifra molt important sí, en els últims 7 anys. Però els ingressos provenien en bona part del creixement de la ciutat, de l'impost de construcció, de les plusvàlues, i ara, clar, vostè diu, ens queda, ara podem anar a l'endeutament, però anar a l'endeutament ara, també les condicions d'endeutament seran més fortes les que posin els bancs i els interessos passen per l'ordinari, diguéssim, s'han de pagar cada any d'ordinari.
Sí, però tenim un avantatge que el nostre endeutament, l'endeutament que té l'Ajuntament de Sant Cugat, que repeteixo, és molt baix comparativament amb altres municipis i en relació a el que ens permet la llei, és un endeutament en general a curt termini. Aleshores, si això ens afectés ordinari, sempre tenim la possibilitat de renegociar aquest endeutament i passar-lo a mitjà o a llarg termini. Això també tothom ho entendrà. És dir, escolti, tinc una hipoteca, dec, no sé, 60.000 euros, els haig de tornar en 5 anys, doncs vull pagar menys o necessito més diners, demano més diners al banc i una de les coses que faig és renegociar el termini de devolució. I en comptes de tornar en 5 anys, ho torno en 15 i al final pagaré la mateixa quota, no? Nosaltres tenim possibilitat de fer això, no? O sigui que, aviam, són possibilitats que hi ha sobre la taula, que estem treballant, però quan tinguem el pla d'inversions, doncs veurem exactament el que fem, veurem allò que és prioritari, veurem exactament com ens carrega el possible endeutament a l'ordinari, allò que hem de pagar, la factura que ha de pagar cada mes l'Ajuntament, i a partir d'aquí buscarem l'equilibri, no? El que no farem mai, el que jo no faré i no hem fet, és dir, m'endeuto molt, i el que vingui darrere ja pagarà la factura, no? Perquè això seria una gran irresponsabilitat, i al contrari, el que hem fet aquests anys ha sigut anar reduint l'endeutament, no? Bueno, doncs per intentar anar fent coses, però anar-ho fent d'una manera sanejada. I és per això que dic que la crisi la patirem, com la patiran tots els ajuntaments, però segur que hi haurà ajuntaments que faran un crac. Jo ja m'estic tement que d'aquí uns mesos algú haurà d'anar a salvar alguns ajuntaments que no podran pagar les nòmines a final de mes. Algú haurà d'anar a fer. I aquest no serà el nostre cas, perquè fa anys que estem treballant per evitar que això passi, i és una feina d'aquella silenciosa que no es veu, però que, bueno, però que és eficaç i que la responsabilitat ens obliga a fer-ho, no? Jo he dit moltes vegades, i l'altre dia ho vaig dir al Palau de la Generalitat davant del món municipal de Catalunya, que demanàvem més diners i demanàvem un millor finançament, que vaig defensar la posició dels ajuntaments que jo representava, però també vaig dir que els ajuntaments tenim l'obligació no només de demanar més diners, sinó l'obligació de gastar millor i l'obligació de ser més eficients. I ho vaig dir també aquí a Sant Cugat al sopar dels Premis Cambra de Terrassa davant dels empresaris i davant del conseller d'Economia. Perquè està molt bé que demanem diners des de l'administració pública, està molt bé que demanem més diners per Catalunya, no? Jo crec absolutament, i crec que és una reivindicació de justícia. Però quan parlem de globalització econòmica, una paraula associada a la globalització és la de la competitivitat. Les empreses, per sobreviure en un món globalitzat, on allò que fabriques o vens tu, si hi ha un que ho fabrica a Alemanya i ho fa millor que tu, o millor de preu, o a la Xina, doncs et prendrà el mercat, doncs s'han d'espavilar molt. I aleshores el que no pot ser és que tinguem una societat on anem cap a una societat a dues velocitats, on el món de l'empresa i el món privat s'ha d'espavilar molt i en canvi el món de l'administració es mou amb unes altres regles i amb uns altres ritmes. Escolti, l'administració, ens hem de posar les piles, hem de gastar millor i sobretot hem d'introduir la competitivitat dins del nostre món, que encara no ho hem fet. Perquè no sé, jo com a Ajuntament de Sant Cugat no competeixo amb un altre ajuntament. O una escola concertada competeix amb una altra escola concertada. Si vostè és pare que porta el nen a una escola concertada i no li agrada, el portarà a una altra. En canvi, si el porta a una escola pública, l'escola pública no competeix amb una altra escola pública. La competència és bona, estimula a la gent, no? I hem d'introduir en el sector públic la competència. És una de les lliçons que haurem d'aprendre de la crisi econòmica. Veu aquesta, per exemple.
Un altre ordre de coses, però també lligat en aquí, perquè també a vegades s'exigeix o fins i tot s'autobliga l'administració a dir, home, en un moment de crisi nosaltres hem d'invertir, fer obra pública, perquè també som un factor de generar llocs de treball, etc. No? La Cambra de Comerç, SECOT, les dues de Sabadell, bé, diguéssim l'empresariat Vallèsà va presentar un pla de necessitats d'infraestructures del Vallès. Vostè era a França, li vam demanar el seu parer, però ara que potser se l'ha pogut ja mirar amb més calma totes les demandes, a banda que coincideixen bastant les que afecten el nostre territori, Sant Cugat directament, coincideixen molt amb les que vostè ha dit, però això, i fer aquest esforç de lobby i de pressionar, diguéssim, a la Generalitat perquè això estigui endavant, hi ha una demanda empresarial, però hi haurà unitat política que acompanyi aquesta demanda dels empresaris?
No.
En el Vallès?
No. No, no hi haurà unitat política, perquè aquí sí que entrem en el terreny dels projectes, de les idees, i no tots tenim els mateixos projectes i les mateixes idees, no? O sigui, si no s'han fet determinades infraestructures és perquè hi ha gent que no ha volgut que es fessin i han tingut el poder per evitar que es fessin, no? En el govern de la Generalitat anterior, de fa 4 anys, del president Maragall, hi havia, no sé, un grup polític com a Iniciativa que tenia un rotulador que anava tatxant carreteres i vies de tren i tot això, no? I després de les eleccions, com que, diguem, van millorar el seu resultat en relació al primer partit, que era el PSC, doncs el rotulador era més gruixut i tenia més capacitat per tatxar. I Esquerra Republicana també juga molt sovint aquest paper, i el propi Partit Socialista, doncs, sovint també, no? O perquè s'ho creuen o per inacció. Per tant, jo no crec que hi hagi unitat política al respecte, i això és legítim, hi ha projectes diferents. El que passa és que, esclar, hi ha alguns que aquesta inacció la valorem com a molt greu. O sigui, a mi que aquest país en aquest moment no estigui fent les infraestructures que ha de fer, ho trobo molt greu, molt. O sigui, que no es faci el quart cinturó, ho trobo molt greu. O que no es facin amb urgència les comunicacions entre Barcelona i el Vallès, tema ferroviari, ho trobo molt greu. O que no es faci, doncs, que el tren d'alta velocitat no passi pel Vallès, ho trobo molt greu, no? Fixeu-vos, ho trobo greu que quan ens han dit, escolta, el tren d'alta velocitat o el tren d'ample europeu passarà per Sant Cugat, no he posat cap pega. Al contrari, he dit, bueno, però fem-ho bé, no? Perquè és que entenc que la nostra economia ho necessita. O sigui, en aquest moment, Catalunya per mi té dos grans reptes. Un és la preservació de la seva identitat nacional, de la nostra llengua, de la nostra cultura. I l'altre és la preservació del nostre benestar. I per poder preservar el nostre benestar necessitem que el motor econòmic tiri, que funcioni. I perquè les nostres empreses funcionin hem de ser competitius. I per ser competitius necessitem bones carreteres, bons ferrocarrils, un bon aeroport, un bon port, i després necessitem reformes estructurals de fons. O sigui, quan el sistema educatiu català està a la cua d'Espanya és per estar molt preocupat, o quan les nostres universitats doncs no sobresurten és per estar molt preocupat. Per tant, algú ha d'agafar el toro per les banyes i s'ha d'afrontar aquesta situació, perquè al final estem comprometent el nostre benestar futur, i això no és broma. Vol dir, la nostra capacitat de generar feina de qualitat, estem comprometent la viabilitat de les nostres empreses, la capacitat de les nostres empreses de generar riquesa i de pagar impostos, i la capacitat del govern de Catalunya amb aquests impostos de fer bones escoles, bons ferrocarrils, bons hospitals, en fi, en definitiva, de continuar-nos a pagar l'estat del benestar. Per tant, hem de mimar molt la nostra maquinària econòmica, i això no ho hem fet, s'han prioritzat altres coses. Escolti'm, i qui més que jo té consciència mediambiental? Ja sabeu que és una de les meves grans passions en el món de la política, però jo crec que les infraestructures es poden fer bé o malament, i jo vull que Catalunya es faci bé, i a més penso que Catalunya les necessita. Jo no vull que Catalunya sigui un parc temàtic, ja m'agrada molt Bretanya, però per anar a l'estiu i de vacances, no? Per viure m'estimo més Catalunya, perquè aquí puc trobar feina. Doncs, escolti, Catalunya ha de continuar sent el que ha sigut un motor econòmic a nivell d'Espanya i a nivell d'Europa, no? I en aquest moment penso que no estem prenent les decisions per avançar en aquesta línia, i això és greu.
Vostè deia aquesta setmana en una entrevista a La Vanguardia, en un suplement especial d'economia, que Sant Cugat, ja no parlo de Catalunya, Sant Cugat pot morir d'èxit si no es fan les infraestructures que necessitem. Aquest perill és permanent, i a més no se'n veu allò a curt termini ni a mig gairebé, si això avançarà o no avançarà. Podem morir d'èxit?
És una preocupació que tinc, i aviam, nosaltres doncs en aquest moment de la crisi, si en parla podrem trampejar com a municipi i per tant no veurem els ingressos reduïts, és perquè vam fer una aposta fa anys de mantenir tot el sòl d'activitat econòmica. O sigui, en el moment que vam desenvolupar els últims plans parcials, els dos últims de la ciutat, el pla el Turó de Can Mates i Bullpelleres, que faig un petit parèntesi, nosaltres sabeu que ens vam resistir, però ho havíem de fer, però jo quan vaig arribar a l'alcaldia el 99, doncs això estava aprovat inicialment, ho vàrem aturar i vam estar durant 3 anys reflexionant-ho, tot el que vam poder aturar-ho, no? Però ara en aquest moment estic molt satisfet d'haver-ho fet, molt, i d'haver-ho fet en pacte amb totes les forces, perquè veient ara això que s'està aprovant de les àrees, de les àrees d'edificació de reedificació estratègica o alguna cosa així, que seran aprovat 80-90, que la Generalitat està decidint a tot Catalunya on hi ha un espai buit, que s'han de començar a fer blocs tot amb la mateixa tipologia, i menys mal que ho vam desenvolupar, perquè si no s'haurien aprovat una àrea i ens haurien canviat l'urbanisme de Sant Cugat. Per tant, ho hem fet a la nostra manera i amb seguint el nostre model, no? Però dit això, quan vam desenvolupar aquests plans va haver una gran pressió per part dels promotors per tal de passar el sòl d'activitat econòmica, o sigui, per fer fàbriques o empreses o oficines, a residencial, perquè tot el residencial es venia, nosaltres ens hi vam negar rotundament. Nosaltres sempre hem defensat que aquesta ciutat ha de ser equilibrada i per tant ha d'haver-hi, la gent ha de poder viure però ha de poder treballar també, i després les empreses a més són importants per la supervivència econòmica de l'Ajuntament. Les empreses creen riquesa, paguen impostos i demanen pocs serveis a l'Ajuntament, tot el contrari dels ciutadans. Els ciutadans paguem impostos menys que les empreses i demanem molts serveis a l'Ajuntament, no? Aleshores, és bo per l'equilibri econòmic de la ciutat i del seu ajuntament. Bé, doncs ara en aquest moment, si no per la zona de Can Sant Joan, o volteu per les dues autopistes, per la que va cap a Terrassa o l'AP7, veureu que s'estan construint molts edificis, moltes seus d'empreses, no? Però esclar, jo vaig rebent a la gent, i ahir va venir una empresa molt important d'aquestes que cotitza la borsa, i el país, que, bueno, pues que m'expliquen que s'instal·len aquí a Sant Cugat l'any que ve, no? I em van venir els de Banc de Sabadell i que...
Es pot dir?
No es pot dir, el diran ells, ja sortirà. És una empresa molt important. I el Banc de Sabadell, doncs, que doble pràcticament la superfície que té, porta 1.200 persones més a treballar a Sant Cugat. I Homes, l'empresa d'uniformes, doncs està acabant el seu edifici, i Accenture l'està acabant, i tantes, no? Tot això és més gent que vindrà a treballar a Sant Cugat. Ja hem reforçat el transport públic, però esclar, aquesta gent, si arriba a Can Sant Joan amb tren, nosaltres podem reforçar l'autobús que els reparteix per les empreses, que està funcionant molt bé. És un autobús que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, un d'ells, l'altre el gestiona l'Ajuntament, hi ha aportació de les empreses i que funciona molt bé, no? I és un model, a més la Generalitat el posa com a model a l'autobús de Can Sant Joan. Però esclar, l'autobús en podem posar més, el que no podem posar més és trens, perquè no en caben més. I bé, doncs això com es resol, no? Què li dius a la gent que vingui amb cotxe? No, Déu-nos en guard, no sé, això és el contrari, no? Per tant, s'han de crear infraestructures, Necessitem la segona línia ferroviària que entri per Collserola cap al Vallès. Necessitem que la línia de Renfe que passa per Sant Cugat es converteixi en una autèntica línia de rodalies i no en un tren turístic, com a vegades sembla algunes hores del dia, que l'estació de Renfe es connecti amb la de Bullpelleres, que començarà doncs, a principis de l'any que ve, que està en fase de licitació en aquest moment les obres. Bé, tot això ho necessitem i amb molta urgència, no? I això que és a petita escala, a escala Sant Cugatenca, ho podem extendre a escala de tot el Vallès. El Vallès creix en població, creix en activitat econòmica, és un dels motors econòmics de Catalunya, i en canvi no s'estan fent les infraestructures que aquest motor econòmic necessita.
Senyor alcalde, estem ja fora de temps, només una referència. Aquest cap de setmana celebrem els 15 anys del Teatre Auditori, que va significar fa 15 anys enrere un abans i un després en la història de la cultura de Sant Cugat i de l'espectacle i de l'oci, no? És un paquet de tot plegat. No sé, què en pensa vostè del que ha significat això, d'on està ara i cap on pot anar?
Home, va ser una gran idea fer el Teatre Auditori, una idea que en el seu moment alguns van criticar i que el temps ha demostrat doncs l'encert de fer-la, i l'encert de tirar-ho endavant que va tenir el Joan Aymerich, l'anterior alcalde. Ha representat doncs donar centralitat cultural a la gent de Sant Cugat, que abans ens havíem de desplaçar doncs fora per veure teatre, per veure bona música, per veure doncs
cinema,
òpera, per veure cinema, I ara tot això ho tenim a casa. Jo penso que tenim doncs, un dels millors teatres de Catalunya. Estic convençut que després dels grans teatres nacionals de Barcelona, Sant Cugat és el que ofereix una millor programació estable. Té un gran èxit de públic, ha servit per donar sortida a grans valors de la nostra ciutat, no? L'Orquestra Simfònica n'és una, però n'hi ha altres, i en definitiva doncs, ha fet que Sant Cugat sigui una ciutat referent des del punt de vista cultural, i darrere de l'exemple de Sant Cugat han vingut moltes ciutats a Catalunya que han anat fent equipaments com el nostre i hem pogut crear una xarxa que permet doncs, que fora de Barcelona la gent pugui veure i participar d'una cultura de qualitat, no? O sigui que és un gran què va ser per la ciutat i jo li auguro un magnífic futur.
Doncs moltes gràcies, senyor alcalde, ho deixem aquí. Ara continua el Sant Cugat de Fons, de seguida la tertúlia. Gràcies i bon dia.
Gràcies i molt bon dia.
Ràdio Sant Cugat pregunta a l'alcalde.